Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les operacions econòmiques més rellevants de l'any. Ahir, si més no, precisament en aquest cas per Twitter, me n'assabentava, realment em sorprenia, a la xifra que ha pagat Facebook comprant WhatsApp. 19.000 milions de dòlars, que es diu aviat. L'empresa californiana pagarà 4.000 milions en efectiu, 12.000 en accions i 3.000 més els destinarà a activitats especials pels fundadors i treballadors de WhatsApp. El que ha pagat Facebook per aquesta operació equival a l'11% del seu valor en borsa. I la pregunta que bueno, si més no que ens fem nosaltres, els més modestos, pel que fa a nivell, en fi, a molts nivells, és bueno, això quin retorn té? O, és a dir, és una bona inversió, és una mala inversió? I és per això que dic, li preguntarem al catedràtic d'estructura econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, Santiago Niño Becerra, que ens digui si això és una bona inversió o no. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Benvingut al programa. A veure, és una bona inversió o no? O no sabem veure la inversió? És a dir, quina anàlisi hem de fer, això? Vull dir, té retorn aquests 19.000, que, per cert, com deia fa un moment, això va, no són 19.000 de cop, sinó 4.000 en efectiu, 12.000 en accions i 3.000 més en el... En fi, destinats a activitats especials.
A veure, ara per ara, avui, a dia de la data, els únics ingressos que té WhatsApp és el dòlar, que es paga anualment per utilitzar el servei, que aquí a Europa són, em sembla, 87 cèntims o 88 cèntims.
Jo conec molta gent que ara paga el servei, i jo encara no l'he pagat.
Jo vaig pagar la setmana passada.
I què val?
89 cèntims.
89.
Bueno, i és, als Estats Units és un dòlar. Bueno, els únics ingressos...
A l'any.
Sí, a l'any, sí, evidentment, sí. Els únics ingressos que té WhatsApp són aquests. Llavors, clar, que una empresa, per molt Facebook que sigui, pagui 19.000 milions de dòlars per una altra empresa que té aquests ingressos, dius, bueno...
No, però potser quants telèfons, no em pregunto, quants telèfons
paguen
el servei? Sí.
Em sembla que hi ha en el món 400 milions o 500 milions. Sí, no, però...
Són 400 milions de dòlars?
Però, sí, però no compensa. És a dir, per aquesta via no compensa, clarament.
No,
no compensa. El que de tot...
Perdoni, 400 milions d'usuaris?
Sí.
Sí, però sí. Per això, per aquesta via no compensa, de veritat,
no compensa,
perquè s'han pagat 19.000, no. El tema està en que sembla ser que a partir d'ara, és un rumor, que es parlava avui, que Facebook introduirà publicitat a WhatsApp. És a dir, que els ingressos vindran per aquesta via. Això per una banda. En segon lloc, Facebook aconsegueix una altra cosa. WhatsApp avui és la missatgeria, ara per ara, que sí. Després parlarem d'una altra cosa, utilitzada per el jovent. Amb la qual Facebook té accés, o tindrà accés, a una sèrie de, o un possible accés a una sèrie de jovent que ara per ara o no estava utilitzant Facebook o bé estava baixant la utilització de Facebook.
De Facebook, correcte.
Perquè sembla ser que el creixement de Facebook estava... no és tancat, no està estancat, però que està molt amortiguat.
I fins i tot que baixa, sí, és correcte.
Llavors, amb això està aconseguint un accés important. De tota manera, el problema...
Perdoni, Mark Zuckerberg ha dit que està convençut que WhatsApp arribarà als 1.000 milions d'usuaris. Clar, 1.000 milions d'usuaris a dòlar...
Sí, perquè ara el que suposo que voldrà fer, bueno, suposo, no segur, fer sinergies positives entre Facebook i WhatsApp i Facebook. Llavors que es vagi realimentant i si introdueix, a més, la publicitat, pues encara més. Ara, de tota manera, hi ha un altre servei nou que ha aparegut ara, que es diu Telegram, aquest servei de missatgeria té un gran avantatge sobre WhatsApp. WhatsApp, la seguretat que té, que a veure, que molta gent això no li importa, no? Però és molt, molt baixa, o sigui, pràcticament nul·la la seguretat que té WhatsApp. La seguretat que té Telegram, per altra banda, és absolutament total, és absoluta. De fet, hi ha un premi de 200.000 dòlars perquè pugui rebentar la seguretat de Telegram. Telegram és una web que és russa, o una web, un servei que és rus. Pot ser aquí hi hagi una possibilitat de competències, no només econòmiques, també polítiques, etc, etc.
I és de franc o també has de pagar?
No, Telegram és totalment gratuït.
Caram.
Telegram és totalment gratuït.
I però, clar, perdoni, senyor Marcelí, quan el tens has de buscar gent que també el tingui, si no, no t'hi pots comprar.
Sí, però això, però això és com WhatsApp quan va...
Com va començar, sí.
Com va començar, no? Vull dir que...
Sí, 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 evidentment. No? Evidentment, evidentment, sí. De tota manera, torno a dir...
Bueno, vostè no li veu... Vull dir, creu que ha fet un bon negoci o no?
A veure...
Quan una, que, per aquest... cert, ja va comprar en el seu dia Instagram per mil milions de dòlars.
Sí. A veure... Una empresa com Facebook no té un assessor, té centenars d'assessors. És a dir, aquesta operació està analitzada, reanalitzada i tornada a analitzar. És a dir, jo suposo que si això ho han fet ha sigut perquè els números els hi surten. Ara per ara, des de fora...
Bueno, potser perquè som d'una altra generació, com que és... clar, estem parlant de gent que té 37, 38, 36, vull dir, clar, multimilionaris amb aquesta edat.
Sí, el que passa, a més, és que, clar, la utilització d'aquest tipus de serveis a nivell privat, a nivell... És a dir, està bé, però bàsicament tothom el que busca són les empreses. De fet, no té res a veure amb això, no? Però Microsoft, els ingressos que té en proporció els té amb les empreses. És a dir, el que es busca és que aquesta utilització d'aquests serveis vinguin per la banda de les empreses. En fi, no sé, això és un tema que el temps ho dirà.
Bé, jo, en tot cas, ara em sorprèn que tingui... O sigui, que el que deia vostè, que té poca seguretat el cas de WhatsApp, no?
Bueno, però, a veure,
no?
És que
sigui el dia d'avui un dels mitjans... Potser és un dels mitjans més utilitzats perquè, com que era un sistema de comunicació tipus SMS... Clar, a SMS pagaves per missatge, sí. I aquí no pagaves res. I d'aquí es va imposar, no? D'aquí va venir el seu boom. Tothom es va passar al WhatsApp perquè no pagaves.
I a més, de fet, a un jove, és a dir, per dir quedamos allí o quedamos allà, és a dir, que això sigui seu o no, doncs, bueno, s'ho porta relativament, no?
Passa que després s'ha traslladat converses a través de SMS, que potser eren més a través del WhatsApp, perquè amb el xip de no pagar, no? Doncs aleshores hi ha tot tipus de converses al WhatsApp.
Sí.
Molt bé, doncs veurem si l'ha encertat o no. No li anirà malament, de moment, al senyor del Facebook.
De tota manera, continuem amb aquest tema. Sí. Ara hi ha Instagram, que porta ja uns mesos. Vull dir, la gent comença a dubtar. És clar, és que estem parlant d'unes inversions que es basen molt en expectatives. És a dir...
La gent comença a dubtar qui comença a dubtar.
Que aquest negoci hagi sortit rodó.
El d'Instagram?
Sí.
Ja. Bueno, sí. Mil milions de dòlars, clar. Vull dir... En fi, si els tens, doncs mira... Doncs,
si els tens, els gastes...
Bueno, parlem d'altres qüestions. Parlem del que en principi és una bona notícia, tot i que vostè ja ens ha dit que, a veure, que això s'ha de valorar. L'èxit de les últimes subhastes del Tresor espanyol. Dimarts es van col·locar lletres a 6 i 12 mesos al tipus d'interès més baixos de la història, i avui ha passat una cosa semblant amb els bons a 5 anys i les obligacions a 10 i 30 anys. En total, aquest matí, s'han subhastat 5.010 milions d'euros. Tot això tot això en títols a 6 mesos que els van adjudicar al 0,39% d'interès, a 12 mesos al 0,628, els bons a 5 anys a un interès del 2,29 i les obligacions a 10 anys a un 3,58, nivells del gener del 2006, i les obligacions a 30 anys amb una rendibilitat del 4,54%. Això, en fi, és molt baix, per tant, són bones notícies.
Sí, però a veure, si explica aquesta pel·lícula, ha de explicar tota la sencera, no?
Explico la pel·lícula.
Sí, no, ja, però a veure, el que li està passant a Espanya ara és que la confiança en Espanya ha crescut. Per què ha crescut la confiança a Espanya? Perquè Espanya ha demostrat que els interessos del deute els paga. I tothom té clar que continuarà pagant els interessos del deute. És a dir, els nens es morien de gana pel carrer, però o tancaran hospitals, però els interessos del deute es pagaran perquè a la Constitució està escrit que és la obligació principal del Reino d'Espanya pagar els interessos del deute. Vale.
És així.
Llavors, com hi ha confiança, el preu del deute baixa. i com hi ha confiança, tot el deute que Espanya ven es compra. Llavors, ara està passant un mecanisme que és molt curiós. És a dir, el preu del deute està baixant,
sí,
però cada vegada s'està emetent més deute. És a dir, què vol dir això? Vol dir que la combinació deute-interessos està creixent. És a dir, que és cert que el preu baixa, però com s'emet més deute, el producte total d'interessos està creixent, està augmentant. M'explico?
Sí, sí, sí.
I a la vegada, torno a dir, existeix la seguretat de que es cobraran. Jo només vull fer una referència. Mm. L'any 2008,
sí,
2008, això fan 6 anys,
sí,
el deute públic d'Espanya era del 38% del PIB. Avui és del 94%, 94-95%, i el Fons Monetari Internacional ha calculat, ha estimat que a l'any 2016 pot arribar al 106% del PIB. És a dir, que la deute pública espanyola està absolutament disparada.
Absolutament. Però hi ha països que tenen un deute similar o més elevat i...
Sí, no passa res.
Sí,
no passa res,
sí, no? Per exemple, el Japó, que té el 245%. Sí, però resulta que d'aquest 245%, el 210% el tenen els japonesos mateixos. La diferència és totalment important, eh?
Yeah.
Perquè el Japó, malgrat que té el 245% de deute, només està pagant el 0,9%.
Però, a més, perdoni, la prima de risc està molt baixa. Tothom valora que està entre els 180 i 190 punts. No, recordem que va arribar a 649 punts.
Sí, a veure, amb la prima de risc...
Per tant, això sí que també és una bona notícia.
Sí. En la prima de risc passa més o menys el mateix que el d'abans. Amb la prima de risc influeix el que hem comentat abans, sí, però a la vegada influeix una altra cosa, que és el preu del deute alemà. Recordem que la prima de risc és la diferència entre el preu del deute alemà a 10 anys i el preu del deute espanyol a 10 anys. És a dir, que si el preu del deute alemà creix i el preu de la deute espanyola creix menys, o es manté, clar, evidentment la prima de risc baixa. Llavors, què és el que està passant ara? El que està passant és que el preu del deute alemany està augmentant. Està augmentant el preu del deute alemany. És a dir, que Alemanya està tenint, de cara als inversors, menys confiança del que donava abans.
I com és això?
Bueno, perquè s'estan enlentint les exportacions a Alemanya, perquè Alemanya és un país molt dependent al seu PIB de les exportacions, perquè ara d'aquí 4 dies, bueno, 4 dies no, uns mesos, sortiran les auditories del Central Europeu dels bancs, i els bancs alemans, estan carregats de deute pública. Bueno, la gent es protegeix, la gent, pues...
Ja. Per cert, parlant de futurs, Mariano Rajoy anunciava ahir al Congrés una baixada d'impostos de cara al 2015. Ara ja tenim dates de baixada d'impostos. Estem al 14, per tant, l'any vinent.
Parlant d'eleccions, que hi haurà eleccions.
Clar, tot això és, en fi, és com les obres de diferents municipis que ara estan totes programades per quan estiguem a tocar del calendari electoral, doncs inaugurar-les, no? Vull dir, això suposo que la ciutadania, no sé si se n'adona, però és evident que van totes programades en la mateixa direcció. Escoltem el que deia el president del govern. Diu que la nova reforma fiscal serà més simple i servirà per estalviar més.
Ahora toca el proceder a una bajada de impuestos y por eso el Consejo de Ministros ya en julio del año pasado 2013 aprobó un acuerdo por el que se constituyó una comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español. Esa comisión va a hacer un análisis del sistema y va a formular propuestas. Y a finales de este mes de febrero la comisión entregará el informe al gobierno. El gobierno hará un análisis, una valoración y presentará un proyecto de ley aquí en las Cortes. Esa nueva ley entrará en vigor el 1 de enero del año 2015 y ahí comenzará la bajada de impuestos, que era efectivamente aquello a lo que yo me había comprometido con los españoles.
A veure, vostè s'ho creu que el 2015 baixaran els impostos?
No, a veure, la pregunta penso que ha de ser una altra. Ah. És a dir, és possible baixar els impostos? Resposta, sí. Sí, retallant despesa pública. És a dir, caricaturitzo, Ara comencem a dir, anem a tancar 50 escoles a Espanya, 10 hospitals, posem peatges a totes les carreteres, etc. i no fem manteniments i tal, llavors es poden baixar els impostos. Per què? Perquè com la despesa baixa, els ingressos, evidentment...
Bueno, això no serà... No, és evident que no serà possible.
Bueno, a veure, doncs llavors no és possible baixar impostos.
Bueno, però jo he dit que sí. Bueno, que canviarà el tipus impositiu, que canviarà la fiscal, la reforma, farà una reforma fiscal i a partir d'aquí podrà baixar els impostos.
A veure, segons les xifres del govern espanyol, agafem les xifres del govern espanyol, Espanya creixerà aquest any 2014 a l'1%. I a l'any 2015, si no recordo malament, a l'1,6%. Això són les xifres del govern espanyol, Ningú parla aquestes xifres, però bueno, agafem aquestes xifres. Creixent a l'1%, sí. Aquest creixement no dona ni per pagar els interessos del deute. Vale? Mm. Bé. Com redimonis el senyor Rajoy i el govern volen baixar els impostos. Mm. L'única via, torno a dir, és retallar encara més la despesa pública. No hi ha una altra via. Llavors, si es retalla la despesa pública, es pot baixar impostos.
Bueno, es pot baixar impostos, però tampoc es poden baixar perquè la gent es queda al carrer i van a l'atur i aleshores també ha d'haver-hi una prestació social. Vull dir, que
es pot retallar també la prestació d'atur.
Bueno, pues, clar, al final la gent la deixem al carrer i que s'arregli, que és una mica per on anem.
A veure, l'única forma de baixar impostos és augmentar les bases imponibles. Com es fa això? Via creixement? És que no hi ha una altra. Amb un 1% de creixement, que torno a dir, és una xifra dels governs,
sí.
És impossible pagar els interessos del deute, cobrir el pressupost i a la vegada baixar impostos. No pot ser. O sigui, és impossible.
Bueno, doncs serà una nova promesa incomplerta de Mariano Rajoy. No seria la primera, Recordem que des del seu mandat en té unes quantes. Escolta, deixa'm fer un apunt al voltant de la baixada de sou. Finalment sí que treballarem com a xinos i ens pagaran, com en el seu país, no? En aquest cas com a Xina, perquè d'una banda hi ha els pilots d'Iberia que finalment han arribat a un acord amb la companyia, però el que crida l'atenció són les declaracions del responsable de Seble, Justo Peral, que deia que els pilots d'Iberia seran els més barats de tot el món. I també hem de fer esment d'una de les empreses de Florentino Pérez, en aquest cas Imesapi, del grup ACS, que va a judici per haver aplicat un ajustament salarial de l'atenció 75% a part dels seus treballadors. Una trentena d'assalariats han passat de tenir un sou brut de 3.000 euros a cobrar-ne 645. Què en pensa d'aquesta dinàmica?
645 és el salari mínim.
Sí, sí, però clar, de 3.000 a 645...
A veure, jo penso...
És notori.
Sí, jo penso que aquestes dues notícies són exemples molt clars de com està l'economia espanyola. A veure, comencem per la segona. Jo penso, sincerament ho crec, que els dirigents d'aquesta empresa no són uns sàdics.
Bueno, això no ho sap.
No, jo suposo que no. És a dir, vull suposar...
Perquè és de bona fe.
Però vull suposar que no ho són. És a dir, que si fan aquesta baixada és perquè l'empresa ho necessita. Llavors, en quina situació és aquesta empresa, no?
Home, però pot baixar...
És preocupant, eh?
Sembla clar, de 3.000 a 645 euros...
Clar, és molt preocupant.
75%.
I per altra banda, que surti un senyor, que és el president del sindicat de pilots, que digui que els pilots de la companyia de bandera, perquè Iberia és la companyia de bandera del Reino d'Espanya, seran els més barats del món... Hòstia, per mi, sincerament, això, la imatge aquesta de la marca Espanya, per mi això és una clatellada, la imatge aquesta, brutal, perquè llavors, vull dir, s'està fent bandera, s'està fent una imatge d'una abaixada de salaris, de sous. Jo sincerament, per mi això és terrible. Llavors, això són aquestes dues...
No, n'hi ha un grapat, Podríem trobar-ne infinitat d'exemples amb rebaixes salarials.
Sí, és un exemple, una manifestació de com està realment l'economia espanyola. Sobre la segona, sobre l'empresa aquesta del...
Florentino.
Matitzar que ahir va sortir, no sé si ho van comentar ja, una sentència del Tribunal Suprem sobre una baixada de sous que havia fet Cortefiel fa 2 anys, i va ser denunciada per als sindicats. El Tribunal Suprem va donar la raó a l'empresa, però per altra banda va fer un apunt a la sentència dient que una empresa que sí que pot fer això, però és a dir, no de qualsevol manera, i s'han de tenir en compte una sèrie de coses. És a dir, jo no sé si és això de ser una porta oberta, que els jutges puguin dir alguna cosa, o bé realment només és de cara a la galeria.
Escolta, per acabar, avui s'ha presentat el president de la Generalitat ha presentat Tributs de Catalunya, l'embrió del que serà l'anomenada Hisenda Pública Catalana. catalana. Ara ja es podrà anar a qualsevol de la cinquantena d'oficines per pagar impostos de la Generalitat, com ara, per exemple, el de successions o el de patrimoni, i els dels ajuntaments com l'IBI o el de vehicles. A banda d'això, poca cosa més, en principi. Un comentari al respecte?
Bueno, a veure, aquesta com vostè ha dit, pot ser l'embrió de l'Agència Tributària Catalana.
Correcte.
És a dir, això seria l'equivalent a l'Agència Basca, no? Uh-huh. Bueno, està bé, és a dir,
el que passa
és que de moment és més estructural que altra cosa, vull dir, perquè els ingressos que obtindran realment seran mínims. Una altra cosa serà, evidentment, si Catalunya té una sèrie de un sistema fiscal, acaba tenint un sistema fiscal...
Fa uns mesos un informe del Consell Assessor, en aquest cas, per la Transició Nacional, assegurava que la hisenda d'una Catalunya independent podria recaptar fins a 100.000 milions d'euros l'any, aplicant la taxa de pressió fiscal dels països europeus que més recapten.
Sí, bueno, a veure, això és considerant moltes coses, eh?
Ja, jo li dic perquè, clar, està en aquest informe, sí, ja. Deixi-m'ho preguntar.
A veure, això és considerant que la tassa de creixement de l'economia catalana fos la mateixa d'aquests països, això és considerant moltíssimes coses. És a dir, és fent molts supòsits, eh? I home, 100.000 milions, sí. O sigui, realment, fent aquest supòsit, sí. Realment, sí. Ara, això... A veure, jo el que vull dir és que ningú es quedi amb aquesta xifra.
Ja.
Perquè això depèn de moltíssimes coses, eh?
Escolti, per cert, abans d'acabar, suposo que ha anat seguint el debat sobre les balances fiscals.
Sí.
Perquè hi ha d'altres economistes, en aquest cas fins i tot Josep Borrell, que ha vingut, bueno, ho ha dit en un article i ho ha dit en diferents mitjans de comunicació, que això dels 16.000 milions, que al contrari, que Catalunya deu a Espanya, parlava, si no recordo malament, de
4.000?
De 4.000.
Sí,
o que sí, era al revés. Que, bueno, que, com... els que defensen això dels 16.000 milions, que això està mal defensat i que no...
Bueno, que no comptaven les coses de l'exèrcit...
Correcte.
La casa reial...
Que, exacte. És allò, etcètera, que l'argument de que entre tots hem de pagar serveis que són generals, no?
Bueno, a veure, d'entrada, i jo torno a dir, jo això ho he dit...
Sí, no l'he dit perquè Josep Borrell va fer un article a partir d'aquí...
Sí, ja. Bueno, ha fet dos, de fet.
Dos.
Sí, com un no era suficient, doncs va fer el segon.
I perquè també el vaig escoltar
amb un empresari.
Amb dues entrevistes, sí. I ell manté que això no s'ha guanyat per
enlloc. D'entrada, totes les persones que diuen això,
sí,
i el doctor Borrell és una d'elles...
Doctor, sí.
No tenen en compte el que es diu la neutralització del deute públic. L'única persona que jo l'he sentit parlar d'aquest tema obertament ha sigut el doctor Mascolell, l'únic. Què vol dir la neutralització del deute? La neutralització del deute vol dir, explicat molt
sí,
senzillament...
Sí, perquè ho entenguem els oients.
Sí, si es considera el deute com a ingrés, que ho és, s'ha de considerar el deute com a despesa, perquè el deute s'ha de pagar, no? O sigui, el deute no te la regalen. Bueno, pues, en tots aquests estudis que diuen que Catalunya no sé sí. Què tal, no neutralitzen el deute. Això per una banda.
Vol dir que no compten en pagar el deute.
Sí, exacte. No consideren ni els interessos ni el deute com a despesa.
Bueno, i llavors què queda el deute allà?
Bueno, no sé. És a dir, fan la foto d'un moment i diuen la situació és aquesta, punto pelota. No, clar, sí. Però tu, és a dir, l'economia no és algú estàtic. L'economia és algú dinàmic. És a dir, ve d'un passat i home, ja suposa que tindrà un futur.
Sí, clar.
Llavors, clar, tu has de... És considerar la dinàmica. Bueno, tots aquests estudis, tots que diuen que Catalunya a sobre deu diners,
sí, sí, sí,
o està a la part, etcètera, etcètera, no tenen en compte la neutralització del deute. Punto número uno. Punto número dos. Aquests estudis, el que...
Un superàvit, em ratifico, eh? És correcte el que deia vostè. Borrell deia que tenia a Catalunya un superàvit envers, en aquest cas, Espanya, de 4.000 milions.
Bueno, pues, si li fan una entrevista, li pregunten, si us plau, que per què no té en compte la neutralització del deute.
Bueno, ho apuntaré, si algun dia tinc l'oportunitat, perquè, a veure, Borrell...
N'has de saber,
per
entrevistar-lo.
En tot cas, no el trucaré a vostè, perquè jo...
Vol fer un cara a cara? Amb el doctor Borrell?
No. Després l'explicaré per què. Bueno,
però ho explicarà per antena o fora d'antena?
Sí, fora.
Segona cosa.
Tots aquests estudis que diuen que Catalunya, etcètera,
sí, sí.
Es fan tenint en compte el sistema de càrrega-benefici i no el sistema de flux monetari. I el que és correcte és el sistema de flux monetari. Què vol dir això? Perquè això és molt esotèric. Bueno, això vol dir el següent. El sistema de càrrega-benefici diu que si s'obre una caserna de Guàrdia Civil a Melilla...
Aquest és l'argument de Borrell.
Sí, això beneficia a Catalunya.
Bueno, a mi... No, ell per exemple, posava d'exemple...
No, perdó, una caserna de la Guàrdia Civil a Melilla.
Sí, però ell agafava... Sí, però aquest argument... A veure, jo, per exemple, el que vaig escoltar en una entrevista, si no recordo malament, a Catalunya Ràdio, ell deia, si vostè agafa un avió a Barcelona i va a Madrid... Vostè se'n beneficia del sistema de radars de Saragossa?
Camí, de
Saragossa? Sí. Vostè se'n beneficia del sistema de radar de, bueno, de camí de Madrid? Vull dir, no sé, però on
deus passar?
Guadalajara. I aleshores... oi que sí? I aterra vostè a Madrid? Sí. Amb el radar de Madrid? Sí. Doncs aquests radars, qui els ha de pagar? Els ha de pagar només els de Madrid, Guadalajara i Saragossa? O els hem de pagar entre tots?
No, perdoni, un moment. En tot cas, ho tindrà de pagar a l'usuari de l'avió. Però no tots. En tot cas, ho tindrà de pagar l'usuari de l'avió.
Ho veu que m'ha de venir vostè a la conversa amb Borrell?
No tot.
Perquè, clar, els periodistes només preguntem.
I torno a dir, la caserna de la Guàrdia Civil de Melilla...
Aleshores, ell, segon exemple que posava, l'exèrcit espanyol, el servei que ofereix...
I tant. Estupendo.
L'ha de pagar només les persones que tenen l'exèrcit a les casernes diferents? O l'ha de pagar... entre tots hem de pagar la defensa de l'estat espanyol? Això és el que deia Borrell, eh? L'hem de pagar entre tots. Aquest és el seu argument. Per tant, això que diu vostè, ell argumenta que tots aquests serveis, que en poden ser múltiples més, s'han de pagar entre tots. No, només cada comunitat pagui el seu. Aquest és l'argument de...
La caserna de la Guàrdia Civil a Melilla.
Per exemple.
És a dir, a veure...
Però aquest és el seu argument, aquest és la seva defensa, vull dir, el seu argument, la defensa de no calcular el flux monetari i de fer-ho amb l'altre sistema.
A veure, una cosa, i sem realistes, a veure, divisió acorazada Brunete número 1 està basada en el Goloso, això està a Madrid. La despesa que produeix aquesta divisió acorazada beneficia a Madrid, la despesa, eh? És a dir, els consums, etc.
Sí, però ell argumenta que...
Un moment. La divisió acorazada ens defensa a tots, no?
Exacte.
Molt bé, calculem això. Però llavors, tota la despesa que fa la divisió acorazada a Brunete número 1 es queda a Madrid. Llavors això com va? Només paguem una cosa i no es beneficiem de l'altra. Com funciona això? Per això jo penso que l'únic sistema correcte és el sistema de flux monetari.
Però ell diu que no.
Bueno, doncs jo dic que sí.
Ja està.
I més gent, eh?
Sí.
L'altre exemple, em sembla que això ja ho hem parlat. És a dir, si es fa una millora a les escales del Museu del Prado... Bueno, perdoni,
sí,
això...
però és que ell diu que aquests exemples no són vàlids.
Ah, no,
aquests,
per què no són vàlids?
Que són esbiaixats. Per què no? Perquè diu que això no... Diu que l'exemple vàlid per ell és el que li he explicat.
El del radar
dels avions.
Bueno, doncs el que agafi l'avió que ho pagui.
Una taxa més quan compres el bitllet.
Com sigui.
O ja la deus pagar.
Doncs...
En fi...
No, això no es paga.
Escolti,
és la taxa d'aeroport el que es paga.
Ah. Ara anem a publicitat i m'explica microtancat que... Perquè, escolta, jo si no el truco i li monto aquí una conversa...
Cara a cara.
Ara l'hem posat en un compromís, professor.
No, cadascú és molt lliure d'acceptar o no acceptar, només faltaria. Professor, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Gràcies.
Fem 4 minuts de pausa i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
RAC 1.